Serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Què tal? Benvinguts. Aquí Francesc Garriga. S'acaba el 25 d'octubre i no. Demà no tenim un Barça-Madrid. Ens l'ha robat Javier Tebas, ens ha robat la prèvia, ens ha robat el partit en dissabte, perquè haurà de ser un dimecres. Ara fa molts dies Javier Tebas va decidir que es volia penjar una medalla i amb moltíssima antelació va dir que no es podia jugar i tothom a Madrid li va comprar. No es pot jugar, tranquils, ho deixem per un altre dia. I arriba avui, el dia abans, i aquesta decisió sembla gairebé ridícula. Perquè res, res fa pensar avui, o ho feia pensar ahir, o abans d'ahir, que fóssim incapaços de protestar, de manifestar-nos, de fer el que fes falta i alhora que jugués un partit de futbol. Ningú ha dit que això fos impossible, però Javier Tebas es veu l'avançar tothom i ens ha deixat sense aquest partit. I avui resulta que Tsunami Democràtic ja avisa que el 18 de desembre també forma part del seu calendari. Manifestació a la vista, sembla. ¿Y ahora qué hacemos, Javier? ¿Lo vamos posponiendo hasta que estos catalanes se calmen? Tebas es va precipitar i demà no tenim clàssic. Bona nit, són les 11. Això és el club.
El club de la mitjanit, amb Francesc Garriga.
Avui, al club de la mitjanit, parlarem d'Antoine Griezmann.
A mi futbol no em deu ni l'ànime.
El francès es va adaptant a l'equip, però hi ha una cosa que el diferencia de la resta de jugadors de la plantilla.
El trobo, no sé, massa... com si fos un playboy.
Muy bien, muy divertido, ¿no?
Què deu ser? La resposta ens la donarà el Javi Miguel.
Molt ben fet que fas. Ara, si no fan gols, que soquin el cul.
Vindrà el Javi Miguel aquesta nit a explicar-nos una història de Griezmann, Antoine Griezmann, que segurament serà un dels protagonistes quan es jugui aquest clàssic el 18 de desembre. 11:02 en directe a Esport 3 i Catalunya Ràdio. Nit sense prèvia de clàssic. Avui havia de ser una nit d'aquelles especials, amb moltes ganes, amb un compte enrere pel partit. Doncs no, no hi ha partit. I us preguntem, qui surt més beneficiat amb aquest ajornament? Quina de les parts surt més beneficiada? Us ho preguntem al Twitter, @clubmitjanit, com sempre, quatre opcions. La primera, doncs el més beneficiat d'aquest ajornament és el Barça. Només un 9% de vosaltres creu que és el Barça el més beneficiat. Segona opció, aquí ja creix més, el Madrid, 50% de vosaltres. El Madrid és el que surt més beneficiat. Tercera opció, Javier Tebas i companyia, un 35%. I l'última, bé, doncs els aficionats, perquè no hi ha riscos. Doncs bé, un 6% de vosaltres creuen que l'afició és la més beneficiada. El Madrid, per vosaltres, seguiu votant, @clubmitjanit. Allà trobeu aquesta enquesta i a veure si copsem quin és l'ambient en aquesta no prèvia. Avui farem una cosa que no havíem fet mai, que és fer la prèvia d'un partit que no jugarà. Explicarem coses aquesta nit i segur que són interessants. Però abans els diré que vinguin els que ens acompanyen aquesta nit. Són la Marta Carreras, el Roger Soriac, el David Clopés i el Jordi Sunyer. Endavant, sisplau. Roger Soriac, bona nit.
Bona nit.
Jordi Sunyer, bona nit.
Bona nit, aquí.
La seva inconfusible pack de mòbil, llibreta i agenda de la Fiorentina. David Clopés, bona nit.
Què tal, bona nit.
Amb camisa texana, esportiva. I Marta Carreras, bona nit.
Bona nit.
Amb unes arracades que recorden... no sé si és una cortina o una estora de casa dels meus pares. No ho tinc clar. O un llum, que li pengen unes coses. Però són maques. Bona nit.
Bona nit.
Et queden molt bé.
Quina bona manera d'entrar.
No, li queden molt bé.
Jo què rebenta que t'haig de dir quan em reps així a casa teva?
Doncs, gràcies per convidar-me, podries dir.
No sóc tan educada.
Bé, aquesta nit...
Per cert, tot bé, les cervicals? Perquè, per qui no ho hagi vist, avui el teu Instagram feia por.
Bé, m'estan fent una tracció cervical, una màquina... La foto és més aparatosa del que realment
sí.
És, sí.
Però va bé, això.
Bé, t'estira. M'ha dit que creixes quan et fan molts dies seguits.
Doncs això em convé a mi.
Quan et fan molts dies seguits una tracció cervical, m'ho explicava el Joan Anton, que és el fisio, pots arribar a créixer 2 centímetres. I es veu que hi ha gent que fa oposicions amb allò per fer de policia o de bomber i tal.
Què dius?
Van allà uns dies abans, però dius que estic a 68 i defo 70.
Perquè t'allarga el coll.
Bé, t'estira la columna i et col·loca les vèrtebres una mica més... Sí, sí.
Està bé.
Bé, molt bé. És esport, és esport. Demà no tenim clàssic. Javier Tebas es va encarregar de furtar-nos el de cap de setmana i passar-lo en dimecres.
Yo estoy viendo que hablan de la fecha 18 de diciembre cuando hay Copa del Rey ese día. Y pretender cambiarlo y que se pueda poner entre semana el año es terrible. Por eso, una vez que se decide al final que no se puede jugar el partido en esa fecha, lo que hay que hacer, en nuestra opinión, es intercambiar el orden ida y vuelta, que es lo más... y es el menor daño posible que se causa. Es un tema de Estado, el problema que está ocurriendo en Cataluña, y nosotros lo que hemos hecho ha sido trabajar y facilitar y ayudar al gobierno de España ante esta situación. Yo creo que es un tema que trasciende el tema deportivo y estoy seguro que ni la Liga, ni ningún club, ni el gobierno de España, ni ningún español quiere que se convierta en un escenario, en un pisoteo de los símbolos nacionales.
Ens hem quedat sense clàssic. El que sentíem era Javier Tebas, que és president d'una entitat privada. No és el ministre d'Esports, ni el ministre de l'Interior, ni un secretari d'Estat, però ho semblava pel seu discurs. Bé, no hi haurà clàssic, i evidentment, amb ulls d'avui, doncs... bé, ara en debatrem molt, però així d'entrada, creieu que s'aguanta per enlloc? O que, mira, ja està fet i no passa res, i que jugui el 18? Sou comprensius?
No s'aguanta per enlloc, i la prova està... després en parlarem, suposo, de la reacció avui de Tsunami Democràtic, dient, molt bé, moveu el dia, però si ha de passar res o ha d'haver-hi alguna concentració al voltant del clàssic, doncs la farem quan toqui, no? En aquest cas el 18 de desembre. És evident que a aquest senyor li agrada molt fer-se notar, li agrada manar, li agrada governar la Lliga segons li convé i fer-se notar, i li ha sortit clarament el tir per la culata, perquè és una evidència que no hi guanya absolutament res. És més, hi perd tota la campanya comercial i de màrqueting que tenia preparada de cares al mercat asiàtic. Per tant...
Jo hi ha un moment que sóc sospitosa, vull dir, que sospito ja d'ell, que és un personatge que dona peu a això, i penso que no hi guanya res esportivament, no hi guanya res futbolísticament, fins i tot com el seu càrrec de president de la Lliga hi perd, però que hi guanya políticament, i que al final aquest senyor és un senyor que té discurs absolutament polític. I políticament que hi guanya? Doncs en el seu moment pintar Catalunya com una zona de conflicte bèl·lic on no es pot disputar el partit i de crear una situació absolutament anòmala i fins i tot, diria més, diria d'actuar, i ara potser és una mica bèstia, d'antiavalot. Sí, aquests dies ho hem vist, a més presència policial al carrer, més aldarulls. A la que s'ha retirat la presència policial, han disminuït i acabat els aldarulls. Tebas no hagués dit res i aquest clàssic s'hagués disputat. S'hagués disputat, estic segura, amb normalitat, sense violència i servint d'altaveu, com sempre ha servit el Camp Nou d'altaveu dels seus socis.
I com serà el 18 de desembre.
I com serà el 18 de desembre. I l'únic que ha fet és provocar.
És que les declaracions de Javier Tebas, a més, el retraten. És a dir, davant de qualsevol consideració que aquest clàssic es pogués suspendre efectivament per motius de seguretat, per no haver-hi prou policia, etc., cosa que des del Barça encara a dia d'avui insisteixen que no tenen ni han rebut en cap moment cap informe constatant que pogués haver-hi una amenaça per la seguretat, les declaracions de Javier Tebas això ho anulen totalment, perquè, com bé diu la Marta, són unes declaracions absolutament polítiques. Ah. Sí, és que ell ho diu textualment, per tant, queda retratat en aquest sentit que la decisió de la suspensió del Clàssic és una decisió política Solià. Per evitar el ressò que podria tenir una manifestació al Camp Nou.
Sí, jo coincidint amb els companys, per afegir alguna cosa més, és a dir, aquesta grandiloqüència... El cap i a la fi és una forma d'autorgar-se una medalla d'home d'estat, no? És a dir, el cap i a la fi es podria parlar, i de fet ho fa, sobre aquest ambient enrarit, aquest ambient de violència, aquesta perillositat que ell otorga a disputar-se demà aquest partit, però també parla de trepitjar trepitjar símbols, que aquí ja és quan, d'alguna manera, fa seu el discurs de que, per sobre de tot, està respectar la democràcia, respectar la sentència i evitar que aquest clàssic sigui un altaveu del procés i del moviment independentista. Per tant, ja no només és la política...
I convertint-lo, veure... perdona, i convertint-lo i utilitzant-lo com a exemple del seu discurs, que és que Catalunya ara mateix és inevitable.
És una situació bèl·lica. Sí, sí, exacte, és el que has dit. Correcte.
Bé, la situació és la que és, fa dies que ho sabem, fa dies que sabem que, bé, tampoc tants, que no jugarà el clàssic aquest dissabte, i això té conseqüències. I això té conseqüències directes pel Barça, per exemple... econòmiques.
Sobretot econòmiques. Ho explicava aquesta tarda la Sònia Gelmà. El tot costa, el Barça calcula que aproximadament aquest canvi de data del clàssic li provocarà unes pèrdues al voltant de 500.000 euros, només en concepte de taquillatge. El Barça calcula que el que s'ingressa per taquillatge en un clàssic volta els 6 milions d'euros i ara, amb aquest canvi de data, pel fet de ser entre setmana, gent que podia venir dissabte no podrà venir entre setmana, calcula que els ingressos seran aproximadament d'uns 5 milions i mig. De moment, el que ja ha hagut de fer el club ha estat retornar els diners de les entrades que ja s'havien venut pel clàssic que s'havia de disputar demà. Val a dir que eren entrades, a la majoria de casos, costoses, de llotges o de paquets VIP, que no necessàriament han de ser llotges i localitats especials. Els paquets VIP tenen les seves característiques diferenciades, però en qualsevol cas són, ens explicaven des del club, entre 5.000 i 6.000 entrades, de les quals s'ha hagut de retornar el cost, per un valor aproximat d'uns 3 milions i mig d'euros.
Són 3 milions i mig que el Barça agafa de la caixa, que es pensava que eren seus,
i els has de tornar.
Pràctic segur que no és.
Després les transferències, torna a carregar les targetes de crèdit amb les quals s'han pagat.
És un problema, això, operatiu pel Barça.
A part d'això, hi ha una altra qüestió operativa, i això també en part és informació de servei, que és el tema del seient lliure. Evidentment, hi havia abonats que havien alliberat el seu seient de cara a aquest partit. Si hi ha abonats que no podien anar a aquest partit de dissabte, però poden anar al clàssic el dimecres 18 de desembre, poden recuperar el seu seient.
Ah, però han de recuperar.
Poden.
Però vull dir, no queda alliberat automàticament. No. Per el... És a dir, si jo vaig alliberar, és un exemple fictici, eh? Si jo vaig alliberar, segueix alliberat el meu seient, encara que s'hagi canviat la data.
Sí.
No tinc seient?
No.
Val?
A menys que tu vagis a l'aplicació corresponent del seient lliure i el recuperis. És una mica guilty until proven innocent.
Exacte,
eh?
Però i fins quan puc fer-ho, això?
Dilluns a les 8 del vespre.
O sigui, te'n donen res.
És a dir, qualsevol abonat que hagués alliberat i que vulgui recuperar el seu seient perquè pot anar al clàssic, té temps fins dilluns a les 8 del vespre.
Que no es pensi si no... que amb el canvi de data ja queda, no, és com no, un altre partit. No, no.
Perquè si no, a partir de dilluns, com que s'ha d'organitzar tota l'operativa de nou pel clàssic,
ja es posen a vendre les noves entrades.
Es tornen a posar a la venda entrades
fins al mateix dia del partit.
Sí. Sí. Fins hores abans, de fet. El que passa que com més tard alliberes, crec que menys cobres perquè és més difícil que la teva entrada pugui ser venuda. Bé, doncs una afectació directíssima pel Barça, que és aquesta pèrdua de diners. I ho rematem amb aquest... Això ho comentava el David. I és que vés a saber què passa el 18 de desembre, que és el dia que està previst el partit, perquè avui hem vist una piulada de Tsunami Democràtic, que és aquesta entitat que està liderant part de les protestes. I què diu?
Bueno, fet, no,
juguem a casa.
És un moviment, no és ni una entitat.
Bé, o sí, aquest moviment, exacte.
És a dir, Tsunami Democràtic, aquesta tarda o llarg del dia d'avui, ha fet córrer un tuit que els que ens esteu seguint per televisió el podeu veure. Us el llegeixo pels que ens esteu seguint des de la ràdio. Guardeu dates: 9 de novembre, jornada de reflexió a tot l'Estat; 11 de novembre, lloc sorpresa; 12 de novembre, lloc sorpresa; 13 de novembre, lloc sorpresa; 18 de desembre, el dia previst pel clàssic, juguem a casa.
Clar, a més, què passarà? Amb el símil futbolístic, és a dir, s'ha de ser poc hàbil per veure a què es refereixen. Clar,
el anem... I aquí s'obre un nou escenari.
El anem fent saltar, el partit.
Sí, sobretot cal veure...
Igual que compti el de Supercopa. Si s'enfronten a la Supercopa, hi ha que compti per la Lliga i la Supercopa.
Aquí cal veure, però, quina serà la naturalesa d'aquesta mobilització. És a dir, si serà una mobilització, per entendre'ns, estil la que es va fer el Prat del Llobregat a l'aeroport, en la qual es col·lapsen els accessos, i no sé fins a quin punt, es col·lapsa també l'accés d'equips, periodistes, etc, etc, o estem parlant d'una mobilització aprofitant el ressò del partit per fer més visible el que està passant a Catalunya.
També cal veure, però, David, quin serà el dispositiu de seguretat. perquè ja de per si crec que no dic cap secret.
Sabent aquest tuit,
els clàssics són del risc sempre, però jo crec que a part de partit del risc pot haver-hi un dispositiu especial.
Tenint aquesta piulada d'entrada, segur, estic convençut, que les mesures de seguretat encara seran més àmplies. I no sé fins a quin punt, i agafant una mica arrel del que deia abans la Marta, si més seguretat s'acaba traduint en seguretat real pel partit i per l'entorn del partit.
El que està clar, perdona Marta, és que com que s'ha plaçat aquest partit i per tant hi ha més temps perquè el caldo vagi fent xup-xup, l'expectativa també creix. Per tant, aquest tuit llançat avui, crec que avui, no?
Sí,
aquest migdia. I amb el temps que queda pel clàssic, l'expectativa i el dia a dia farà que aquest partit encara... Si realment ja o es planteja un escenari on...
És que hi haurà gent que se l'agafarà amb més ganes encara.
Correcte. Per tant, si no s'hagués cancel·lat aquest clàssic, l'efecte sorpresa jo crec que no hagués enxampat també logísticament perquè haguessin pogut haver-hi complicacions, el que crec.
Hauria sigut una mobilització molt més natural que la que hi serà si es juga aquest partit el 18 de desembre, que jo, des que he vist el tuit de Tsunami Democràtic, tinc clars dubtes. De fet, m'atreviria a dir que no es jugaria si es manté la lògica que s'ha mantingut fins ara. Perquè si fins ara sense convocatòria...
Bé, hi havia una convocatòria per la tarda.
Una convocatòria el dia de partit.
Hi havia una manifestació. S'entenia que això es podia estendre tot el dia.
No tenia res a veure amb el Camp Nou. Hi havia una convocatòria de juguem a casa, que per tant dius, ei, apuntem aquí. No hi era aquesta convocatòria. I sense aquesta convocatòria, només amb una convocatòria d'una manifestació general a Barcelona... ja es va anul·lar aquest partit i ja no es volia fer. Jo em temo que seguint la mateixa lògica Tebas tornarà a dir que aquest partit no es pot jugar a Barcelona i jo crec que insistirà que no es pot jugar a Barcelona.
El problema és que això ja no ho pot dir perquè no té dates per jugar-lo i l'hauran de jugar aquell dia.
Si el juguen aquell dia en un altre lloc...
O que recuperi la proposta inicial de jugar primer al Bernabéu.
Bé, no ens avancem.
No ens avancem, però sí que des que Tsunami Democràtic fa aquest tuit, jo estic convençuda que Tebas ha començat a moure coses.
O Tebas ha pensat, cago en 10, està més guapo callado.
No, ha salido mal.
No. Ell li agrada el que ha aconseguit i estic seguríssim.
A taula tenim poca diversitat d'opinions. Jo crec que... pel que us he escoltat, creieu que demà s'hauria pogut jugar al Clàssic i que, per tant, no hi ha raó per aquest ajornament, però... I què en pensa en Europa? El Sunyer aquesta tarda ha estat parlant amb gent a Europa, amb col·laboradors o treballadors, vaja, de diversos mitjans, per exemple. Hem trucat a França, eh?
Sí, hem trucat primer a... No hem trucat a França, literalment, perquè el que hem buscat...
Hem buscat un representant de França.
Correcte, són corresponsals estrangers que són a Barcelona informant sobre el Barça, sobre l'esport català, pels seus mitjans. I hem començat amb el François David, que és periodista que treballa per Ràdio França, per France Info i també per Le Parisien, i ens ha donat la seva visió del que opinen a França.
François David, Le Parisien, com veuen l'ajornament del Clàssic?
Bona nit, companys. Pues lamentamos que el Clàssico no se pueda jugar mañana a la una en el Camp Nou, porque siempre son partidos grandes. Sabemos que partido más visto del mundo, en Francia también está muy seguido, pero bueno, entendemos la situación de lo que pasó en Cataluña. Hubiera sido también quizás mal visto hacer este partido, visto con todos los problemas, la policía, los manifestantes, y que la seguridad también hubiera sido un problema. Entonces volveremos a ver lo que va a pasar. También nos hubiéramos gustado ver Zidane, el técnico de Madrid, voy a haber seguido después de su victoria en Galatasaray, y cómo va el Barça, porque no va muy bien, y Griezmann ojalá podría incorporarse en la tridente ofensivo como lo hizo Neymar en su tiempo. Pues volvemos a ver este partido el 18 y pues muy pronto disfrutaremos de ese gran evento.
Un punt de comprensió a França.
Sí. Anglaterra també, per cert. No el tenim en vídeo, però hem pogut parlar amb el Guillem Balaguer. I ens deia que a Anglaterra la sensació també és aquesta. Diu, primer de tot, fa molta gràcia que siguem incapaços d'acabar organitzant un clàssic, però en general l'opinió a Anglaterra és que està clar que s'havia de suspendre, encara que els que som aquí a Catalunya no pensem igual. Però a Anglaterra també estaven per aquesta opció.
Itàlia. Rafael Riverso, Tutto Sport. La seva opinió, com ho veuen al seu país?
Bona nit, companys. Itàlia no és Japó, no és Xina, no és Àsia, o sigui que probablement a Javier Tebas no li importarà massa quin ha sigut l'impacte de la suspensió del Clàssic a Itàlia, però he de dir que el gabinet de crisi de la Lliga ha quedat retratat. Ha quedat retratat perquè Terao Valverde, quan diu que no té sentit que s'hagi jugat un partit dos dies després dels pets, com és l'Espanyol Villarreal, i en canvi s'hagi decidit de posposar un partit que estava programat per 10 dies després, i per lo que hem vist en els últims dies, per lo que ha passat, o millor, per lo que no ha passat en aquests dies, s'hagués pogut jugar normalment. En aquest sentit, el tuit del Tsunami Democràtic, més que amenaça, em sona a presa de pèl. Presa de pèl vers tots aquells que teòricament diuen que no s'ha de polititzar el futbol i que a la pràctica el que fan és polititzar el futbol, però només quan li convé. En aquest cas, si la Lliga queda retratat per la gestió de la crisi, he de dir que també està clar que la federació no és impermeable del tot a el que és la voluntat del govern d'Espanya.
Doncs a Itàlia, que veuen que aquesta decisió té molt de política. I acabem amb el Brasil. El Marcelo Beckler, Sport Interativo, amic d'aquesta casa, també ens dona la visió d'un país molt futboler i una mica més llunyà.
Hola, amics, bona nit. Bé, a Brasil es ve l'ajornament del Clàssic amb preocupació perquè la informació que arriba a la gent no és exactament la informació real de les coses, els fets que passen aquí. Es pensa que ara Barcelona és una ciutat intranquil·la, que no és una ciutat on es pot venir i disfrutar i gaudir com els turistes brasilers normalment ho fan. Hi ha molts brasilers que venen aquí perquè Barcelona no serà molt convidativa. I també una preocupació perquè no sabem exactament què són protestes i manifestacions per la condemna dels presos, i imaginen que el procés d'independència encara està molt viu. O sigui, que podria passar a qualsevol moment que a Catalunya es tornés independent. Doncs hi ha una preocupació perquè el que es passaria al Barça, perquè el Barça és el club més segur del Brasil de lluny, té com dues vegades més que el Real Madrid, que el segon, i doncs hi ha una preocupació molt gran de que el que es passaria al Barça si Catalunya fos independent i no jugués més a la Lliga, si hagués jugat un torneig, una Lliga catalana, amb el Girona, amb l'Espanyol i amb equips més petits. Doncs jo crec que és més per això, una mica de por de què es podria fer a Barcelona ara si està segura per venir, i també el poder que el podria passar al Barça si no jugués més la Liga espanyola. Adéu, bona nit.
El Marcelo, que sempre ens agrada escoltar-lo.
Sí, és interessant perquè diu, clar, la llunyania dona una visió més distorsionada.
Evident, evident. Bé, anem no gaire més lluny, o vaja, no gaire més lluny que Itàlia, o no gaire més lluny que França, que és Madrid, i tenim el Ciro, i no sé allà quin punt de distorsió hi ha, perquè aquí cadascú veu una pel·lícula i sembla mentida. Ciro López, bona nit.
Bona nit, com esteu?
Amb quina pel·lícula estàs, tu?
A veure, jo la meva personal, jo ho he dit de fa ja, des de que em vaig entrar que volien aplaçar el partit, o sigui, jo he dit que era un error. O sigui, per mi, jo crec que la gent tenim que viure la normalitat. O sigui, és veritat que hi ha unes protestes, és veritat que hi ha uns violents, però hi ha molta més gent pacífica que està expressant el seu sentiment, i jo crec que tenim que donar-li normalitat. Per què, a més? Per lo que parlàveu vosaltres. O sigui, és que arribarà el dia 18 i qui pensa que no? És que la gent s'oblidarà que no, que això no es soluciona un dia per l'altre. O sigui, jo escolto a molts companys que diuen no, bueno, però el dia 18 ja se refreden les coses. Pues no té per què ser. I la resposta està, no la fem ara nosaltres, l'afirmació de que era millor jugar al dia que estava marcat, que és demà. O sigui, és que la resposta l'ha donat a Tsunami Democràtic. O sigui, però que és que això era normal. O sigui, qui esperava la gent? O sigui, que no, bueno, pues no, d'aquí a dos mesos ja la gent ja s'ha oblidat de tota la problemàtica que estan visquent a Catalunya i en el resta de l'Estat, i ja el partit es jugarà sense problemes. Bueno, aquí hi ha divisió d'opinions, per això te deia, jo és la meva opinió és aquesta. Hi ha gent que pensa que també tindria que jugar-se el partit demà, però jo diria que la majoria de mitjans de comunicació estan més a favor de l'aplaçament que de jugar-se demà.
Però per una
qüestió
de...
Jo crec que és un error.
Per aquesta qüestió, Ciro, és a dir, i corregeix-me, però crec que hi ha sensació de perill del que pogués passar, o és més és que seria un acte independentista i no ens ho podem permetre.
No. La gent amb la que jo parlo, el que vol traslladar no és que hi ha perill. I jo també dic el mateix. Anem a veure, és que estem en un país democràtic. O sigui, democràtic dic que no estem en una república bananera. A vegades sembla que sí, no? Però no estem en una república bananera. Llavors, si els cossos de seguretat no poden assegurar que es pot jugar en el partit sense perill, o sigui, és que llavors no estem on pensem que estem i estem en una república bananera. Llavors, si la gent que diu que és millor aplaçar el partit, diuen que és per seguretat. I jo al·lucino, o sigui, és que no sé, o sigui, aquí han vingut que mira la que havien muntat, a jugar al River Plate en el Boca Juniors. I no va passar res. Per què? Perquè, home, evidentment que igual no pots fer les mateixes mides de seguretat que en un partit clàssic normal. Pues sí, és veritat, però igual tens que posar no un cinturó de seguretat i sí dos o tres, no sé. Però anem a veure. O sigui, jo crec que hi ha una responsabilitat. I després, si a més hi ha un informe dels Mossos que diuen que no hauria problema per jugar-se, pues no sé, blanc i en ampolla és gent, no?
Sí, bé, la frase aquesta en català no acaba de...
No,
de sonar tan bé.
Bueno, podem assimilar-la.
Però la podem adoptar. Escolta'm,
i... Bueno, blanco i en botella leche.
Ara, queda millor així. I Florentino i el Madrid amb això? Perquè han estat molt callats, els hem sentit poc, sí, enfadats, però quina és la postura real, tu que els coneixes?
Anem a veure. Jo crec que el Madrid en un principi volia jugar. És veritat que quan volia jugar era abans de perdre en el partit de Mallorca. En el Madrid són conscients de que el Barça no està en el millor moment encara, o sigui, perquè és veritat, perquè té problemes. L'altre dia pues, va patir per guanyar en Praga, a Praga, i bueno, encara no està bé. Però també és veritat que després del partit del Mallorca, si parles amb la gent del Madrid, que no he parlat, jo havia parlat abans, i abans el Florentino i la gent del Madrid volia jugar el partit. Jo crec que ara tindran dubtes. Si és veritat que si es jugués demà, per exemple, un jugador que en aquesta temporada està sent bàsic, que és el Gareth Bale, no jugaria perquè està lesionat. Llavors, també és veritat que en el Barça no jugaria Dembélé, però jo crec que és més important, o no té, en el Barça té substitut pel Dembélé i el Madrid encara no ha trobat substitut pel Gareth Bale. Llavors, jo crec que tampoc estan molt disgustats perquè el partit se jugui el 18 de desembre.
No et tocaré el tema Mallorca, perquè, mira, avui estem de bones, però et vull preguntar pel nom de José Mourinho. Jo m'estic il·lusionant molt cada any. I m'he il·lusionat molt. Digue'm que hi ha alguna opció.
No. Mira, jo te vaig a elegir... A veure, espera un moment, que busco... A veure si trobo un WhatsApp, amb una persona important del Madrid, que vaig parlar el dia que va sortir la notícia, no? En el Mundo, te'n recordes?
Sí.
Que, jo a aquesta persona li vaig enviar al report, no? Al Twitter, que posava
al
Twitter El Mundo, situació límite per a Zidane en Estambul con Mourinho en la recàmera. I jo pregunto, hi ha alguna cosa de veritat en això, en aquesta informació? I la contestació és una tonteria. I llavors jo faig una altra pregunta, clar. Però si perdemos i continuo, se nos pone la cosa negra. I dice, tampoco.
No?
No. Anem a veure. Igual tu perds a Estambul 0-3
ja.
O 4-0 i la cosa que era que tampoc, pues igual és... Pues anem a veure.
Quina desil·lusió.
També et dic, jo crec que si el Madrid busca un recanvi pel Zidane, tinc les meves dubtes de que arribi al Mourinho. Jo apostaria més per un tampoc hi ha molts, eh? Estem com a l'any passat. A l'Allegri que al Mourinho, perquè al Mourinho li agrada molt el president del Madrid, però també té por. Té por perquè hi ha una part de l'afició que no està del tot amb Mourinho, hi ha una altra que està sí, que sí està al Mourinho, i després és conscient també que els mitjans de comunicació estan tots en contra de, o el 90% en contra del Mourinho. I després també en el vestidor, bueno, hi ha jugadors relevants que quan surt el nom del Mourinho, bueno, allò
Ramos.
Comença un incendi que bueno, l'altre dia és una casualitat, suposo, però clar, és nomenar al Mourinho la possibilitat de que arribi i, escolta'm, en Estambul guanyen, però ja no és guanyar, que jo deia. O sigui, el que li va mancar en el partit de Mallorca, que és el que li manca moltes vegades i ho ha dit moltes vegades també al Zinedine Zidane, que és concentració, estar en el partit des del minut 1. L'altre dia, per sobre de que al final guanyes, és que tu veus al Madrid com surt en el Galatasaray i no té res que veure amb com va sortir en el partit de Mallorca. Llavors, bueno, són bé aquestes coses que passen a vegades aquí.
Seguirem esperant que torni Mourinho. Ciro López, moltes gràcies. Sí, ja sí, jo ho espero. Espero vinga, més bones notícies la setmana que ve. Adéu-siau.
Petons.
A veure, per acabar de tancar el tema plaçament, amb el senyor ha estat, o ho ha fet ell, bàsicament, ha estat buscant precedents per dir, a veure, això és normal, aplaçar un clàssic, ha passat molt, ha passat poc, s'han aplaçat gaires partits per, com es diu això?
Causes de força major.
Causes de força major. És una cosa habitual?
Hi ha circumstàncies molt diferents. No és habitual. Hi ha moltes causes que han motivat la suspensió o no suspensió de partits. Hem agafat casos una mica de tot i a partir d'aquí podem debatre o jutjar si s'escau. Anem cronològicament, però, i comencem per l'11 de setembre del 2001. Atemptat de les Torres Bessones a Nova York. Aquell dia, era un dimarts, hi havia jornada de la Lliga de Campions. La UEFA no va voler suspendre la jornada d'aquell dimarts 11 de setembre del 2001 a la Lliga de Campions. Això vol dir que es va jugar, per exemple, un Roma-Real Madrid. A Roma va guanyar el Madrid amb gols de Figo i de Guti. Es va jugar un Mallorca-Arsenal de Champions, que va guanyar el Mallorca amb un gol de penal de Vicenç Engonga, o, entre d'altres, un Liverpool-Boavista. Però aquella mateixa nit, la UEFA, entenem, almenys per les informacions de l'època, que pressionada va decidir suspendre la jornada del dimecres. I això va fer que el Barça...
Del 12, no?
...havia de jugar el dimecres 12 contra l'Olympic Lyonnais, no pogués disputar aquest partit.
Clar, aquí és diferent, perquè no hi havia un risc. Bé, en aquell moment no se sabia si hi havia un risc o no hi havia un risc, però vaja, els atemptats eren lluny, però era una qüestió de sensibilització. Aquí hi ha un ajornament l'endemà. En un mateix moment, no l'endemà. Més exemples.
El següent és el més sorprenent, segurament. Més tenint en compte el per què s'ha suspès el clàssic de demà. 1 de maig del 2002. Plaza de Lima, el Garri Saponés, és una de les rotondes de la Castellana, en un angle del Santiago Bernabéu, per dir que des d'allà hem fet molts directes els dies de clàssic, perquè tenim un pla perfecte del Santiago Bernabéu a l'esquena de qui fa el directe. Cotxe bomba d'ETA, escassos 200 metres del Santiago Bernabéu. A les 5 de la tarda no hi ha víctimes mortals, hi ha 17 ferits lleus i molts danys materials. Es discuteix si s'ha de jugar el clàssic tornada de semifinals de Lliga de Campions entre el Madrid i el Barça, previst per 8:45 del vespre, amb l'aleshores príncep d'Espanya, Felip, amb Florentino Pérez, amb Joan Gaspar i amb Alberto Ruiz Gallardón a la llotja del Santiago Bernabéu. El partit es juga.
Per tant, el mateix dia, eh?
El mateix dia.
No s'ajorna.
No. Estem parlant d'un clàssic al Bernabéu, 4 hores després que hagués esclatat un cotxe bomba d'ETA a escassos 200 metres del Santiago Bernabéu.
Va, dona algun exemple més, va.
11 de març del 2004. Ja ho sabeu, el pitjor atemptat terrorista de la història d'Espanya, el segon pitjor de la història europea, les explosions a l'estació d'Atocha. Aquella mateixa nit, el Barça jugava un partit de la Copa de la UEFA al camp del Celtic de Glasgow. Hi ha reunions durant tot el dia per determinar si aquell partit s'ha de suspendre o no a Glasgow. Al final, però, es decideix que aquell partit es juga, no s'accepta la suspensió i només es guarda un minut de silenci que els seguidors del Barça perceben trencar amb insults, renecs, etc. Però, al cap de setmana següent, això era un dijous, cap de setmana següent hi havia Lliga. I la Lliga es va jugar dos dies després dels atemptats de l'11M.
Et diré que a mig partit del Barça es produeix l'explosió al pis de... on era? De Leganés?
Sí, a Leganés. A Leganés.
En mig partit del Barça. Sí, l'operació antiterrorista estava en marxa.
Sí, senyor.
No es va suspendre la jornada de Lliga.
No. 13 de... ho hem pogut veure, 13 de març del 2004, dissabte, es juga un Madrid-Saragossa al Camp Nou. Ho hem pogut veure, els jugadors surten amb la pancarta, amb el llaç negre, minut de silenci, etcètera, etcètera, però dos dies després dels atemptats hi ha Lliga al Bernabéu.
I un exemple més proper.
17 d'agost del 2017, data que encara tenim fresca, malauradament, pels atemptats a la Rambla, pels que ens esteu seguint per la tele, hem evitat les imatges més explícites que n'hi ha, però vaja, crec que tots les recordem. Tres dies després, 20 d'agost, es va jugar el Barça-Betis, que obria la Lliga al Camp Nou, amb totes les mesures de seguretat que vulgueu, però es va jugar. Els jugadors del Barça van lluir aquella samarreta sense els seus noms, només amb la paraula de Barcelona. Com és lògic, es va guardar un minut de silenci. Però el fet que jugués aquell partit és frapant, tenint en compte que l'agost del 2008 el company del periòdico Antonio Vaquero va publicar una informació segons la qual els cossos policials que estaven investigant els atemptats de la Rambla van trobar indicis sòlids que la cèl·lula responsable dels atemptats a la Rambla tenia planejat atemptar contra el Camp Nou aquest dia del Barça-Betis, 20 d'agost del 2017. Es van trobar els mòbils dels integrants d'aquesta cèl·lula, imatges de les instal·lacions del Barça, informació d'horaris de partits, dels accessos al Camp Nou i fins i tot a la famosa, tristament famosa, casa d'Alcanar, es van trobar un esborrany de reivindicació per part d'Abdelbaki Essati d'un atemptat datat el 20 d'agost del 2017, que era la data d'aquest partit Barça-Betis, que al final es va acabar jugant.
Bé, per sort no va passar res, però ja veieu que hi ha exemples, eh? No cal comentar-ho gaire en tots els sentits.
També hi ha hagut partits que s'han suspès, però i en repassarem tres de partits que sí que s'han suspès per causes que s'han considerat de força major. Els que ens seguiu per la tele els veureu tot seguit. I si veig les imatges, sabré quin és el primer que venia. Bèlgica-Espanya, 17 de novembre del 2015. Risc alt d'amenaça terrorista. Encara no s'havia localitzat Abdeslam Salah, que era l'únic participant a la matança de la sala Bataclan de París, que havia fugit i que encara no s'havia pogut detenir. Es creia que podia ser al barri de Molenbeek, de Brussel·les, considerat refugi de jihadistes, i per això es va suspendre. També es va suspendre, en aquest cas, per un temporal de vent i pluja que va causar danys a la tribuna, a la vella coberta de la tribuna de Balaïdos.
Home!
Un Celta Real
Madrid.
Home!
4 de febrer del 2017 i l'11 d'abril del 2017, si ho recordeu, es van registrar 3 explosions al pas de l'autobús del Borussia Dortmund, que anava a jugar un partit contra el Mónaco al Westfalenstadion, explosions que van provocar el trencament d'un vidre de l'autobús i ferides a Marc Bartra. Després, curiosament, es va demostrar que el responsable de l'atemptat no era ni islamista, no, ni tan sols era terrorista. Era un senyor que havia comprat accions del Borussia Dortmund i li interessava que baixessin.
Un pirat.
Sí, totalment.
Conclusió molt ràpida.
Sí.
Quan interessa que es vegi fa normalitat, es posa tota la carn a la graella per garantir les màximes seguretat possible i es juga.
Fixeu-vos.
Quan no interessa,
segona conclusió, perdona. El senyor Tebas creu que és més terrorisme enfrontaments al carrer i crema contenidors que cèl·lules
terroristes
o terroristes, com les
No és del futbol, però l'hoquei patins. Hi ha hagut un equip que no s'ha presentat aquest cap de setmana passat a jugar al partit de competició europea, el Biasca. Havien de jugar a la pista del Noia. Doncs la Federació Internacional li ha clavat 4.500 euros de multa.
I derrota per 10 a 0.
I derrota per 10 a 0, però, vaja, 4.500 euros a un club d'hoquei patins és una hòstia, però...
En contrasta, aquell mateix cap de setmana, el Girona tenia partit europeu de la SERS a Düsseldorf i, malgrat els problemes per les carreteres i tal, van marxar el dijous.
Van avançar el viatge.
Van dormir a l'aeroport del Prat, al terra de l'aeroport, van fer nit de dijous a divendres per poder sortir amb l'avió el divendres al vespre i van arribar l'endemà a Düsseldorf i van jugar el partit.
Coses que passen i coses que estem explicant-vos. Per cert, teniu raó, el culer 47 i l'Antoni Puig. Hem de dir ajornar. No sé si segurament ho he dit
sí,
jo, eh?
Tenen raó, perquè, de fet,
aplaçar...
Suspendre, i a més, suspendre tampoc és suspès. Suspès seria que no jugués.
El que no podem dir és aplaçar.
No, això
suspendre es pot dir, s'ha de dir ajornar. Bé, ara us faig una pregunta, m'heu de contestar una paraula, perquè l'explicació ens la posarà una altra persona. A qui beneficia més aquesta suspensió si només mirem els dos equips de futbol, el Barça o el Madrid?
Madrid.
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 Doncs tinc algú a la banqueta, Marta?
Que ens posarà del mal a llet al confirmar-ho, no? Encara més?
O no, però el tenim a la banqueta.
La clau del Mas.
Àlex Dalmas, bona nit.
Bona nit.
Encara no havies fet mai l'anàlisi previ d'un partit que no jugarà.
Doncs no, veus?
Ha! Aquesta no me la parava. En aquest programa ho fem tot. A veure, la pregunta que sobrevola el teu espai és qui surt guanyant amb l'aplaçament. Uh-huh. Per contestar-ho, sí, agafaràs l'ajornament. Perquè el partit no s'aplaça. El partit s'ajorna.
Molt bé.
Amb aquest ajornament de partit, qui surt més beneficiat, el Barça o el Madrid? Bé, doncs ens has desgranat amb diversos punts. Veurem a veure quin surt millor o pitjor parat. Per on comencem?
Comencem per el sistema de joc.
Sí, una miqueta.
Sí, hem fet els quatre punts generals per analitzar-se els equips, amb sistema de joc, atac, defensa i estratègia més alternatives, i anirem fent punt per punt per veure qui està millor, i després concluirem a qui ha favorit.
Sistema de joc.
Vinga, sistema de joc. El Barça és un equip més estable, en aquest sentit. El Barça ataca amb 4-3-3, replega amb 4-4-2, intenta pressionar el 4-3-3 i sap com fer els seus atacs posicionals. Ja sabem que aquest Barça, que va amb els extrems cap a dins i els laterals cap a fora, doncs sap com posar-se en camp contrari. Una altra cosa és si a vegades li falta un pèl d'amplitud, que jo crec que a vegades sí, però sap quin és el seu pla. En canvi, el Madrid és un equip molt indeterminat. És un equip que l'hem vist 9 vegades amb 4-3-3, 2 vegades amb 4-4-2, una vegada amb 4-2-3-1 i fins i tot a pretemporada l'hem arribat a veure amb aquella versió dels 3 centrals.
Va més perdut, home.
Va més perdut i més poc definit, diguéssim, eh? No sap on vol pressionar, de quina manera vol atacar. És un equip, en aquest sentit, bastant més indefinit, com us deia, eh? Per tant, aquí...
Aquí guanya el Madrid. Bé, guanya el Barça, per tant, el Madrid surt beneficiat.
Exacte.
Segon ítem, l'atac.
L'atac.
Com aquí estan atacant?
Bé, com estan atacant? En aquí, el Barça, diguéssim que té més potencial, és un equip més preparat per sortir de les pressions, això no a l'inici del joc, dirigeix millor les possessions, és l'equip de la Lliga que més passades fa en camp contrari, amb més de 3.200, per tant, això està per sobre de les 350 en camp contrari. Té més contundència, perquè ara venim de Champions i tenim l'altra cara, no? Però a la Lliga, en vam parlar l'altre dia, té un 29,9% d'encert a porteria, la qual cosa és una bogeria, 27 gols a favor, i té més focus de perill. Té focus de perill més numerosos i més regulars. Per contra, jo crec que el Madrid, l'única cosa o les dues úniques coses en les quals és superior atacant el Barça és que té més xut de la segona línia i que centra més i millor. Els dos laterals saben trobar situacions de centrada i ho fan més bé.
Però clar, no té els gols de Cristiano, per tant aquí també surt beneficiat el Madrid.
Ah, exacte.
Ara, encara que s'ajorni, el potencial tampoc el guanyarà el Madrid, no? Per tant, aquí ho guanya ara, però quan arribi el dia del partit estaran més o menys
iguals. Igual, exacte.
Anem a la defensa, que aquí potser té més història, això.
Sí, la defensa té més tela. Diguéssim que aquí hi ha un empat tècnic.
Sí?
Però un empat per baix, eh?
O sigui,
un empat perquè...
No saps dirimir qui està pitjor.
Aquí estan bastant fluixets els dos, eh? El Barça està tenint problemes en l'alçada de la pressió i en la pressió pròpiament, perquè quan la fa no és coordinada i per tant ha de perdre alçada. Té problemes també les transicions. Entre línies té moltíssims problemes aquí el Barça, deixa molts espais. Només ha passat 4 partits sense encaixar gols, 4 dels 12, curiosament igual que el Madrid, que també té aquesta pressió indefinida. És extremadament lent en les tornades i la majoria dels gols li venen per aquí. Dubtes a la porteria, però aquí el Barça rep més rematades que no al Madrid. Veiem que en total el Barça ha rebut 89 rematades.
Moltes més.
Moltes més en
Lliga.
El Madrid
67.
Que el Madrid. Ara bé, si ho posem tot a la balança, jo crec que aquí, com veiem a la gent que ens estigui mirant per la televisió, a la pantalla, no?
Cap avall.
Cap avall tots dos. Empat tècnic, per tant, aquí no ens
sí?
resoldria cap dubte.
No... Qui té més marge de millora d'aquí al 18 de desembre?
El Barça.
El Barça.
En defensa, eh?
Sí, sí, sí. Per tant, en el fons, el Madrid també aquí... Bé, aquí sortiria beneficiat el Barça, aquí que pot millorar més. Vinga, i acabem amb què acabem?
Estratègia i alternatives. Quan parlem d'alternatives, parlo de la possibilitat de canviar partits, de possibilitat de que les segones parts s'hagi de donar la volta, i en aquí jo crec que és superior al Barça, superior netament. Les alternatives que té el Barça en quant a futbolistes són més i són més fetes, eh? És a dir, si parlem del Madrid i parlem i pensem en Vinícius, en Rodrigo, en Jovic, diguéssim que són opcions que no estan prou fetes, en canvi el Barça, doncs sí, pot canviar partits, sigui cap on sigui. I després l'estratègia, que això és un fet típicament fort del Madrid, ens sorprendran els resultats, perquè el Barça fa les paus, dos gols marcats, dos gols encaixats, i en canvi el Madrid no ha marcat, és un dels tres equips en Lliga que no ha marcat encara amb estratègia, i en canvi ha rebut tres gols. Per tant, aquí guanya el Barça també.
És a dir, si el partit s'hagués jugat demà, el Barça arribava com a favorit.
Sí, el Barça arriba com a favorit, sí. I té millor pronòstic de cara a la temporada, també.
Però clar, si demà era favorit, el Madrid té marge per el 18 de desembre, retallar això, millorar-ho...
Sí, eh? Sí,
per tant, beneficia el Madrid.
Beneficia el Madrid.
La conclusió és aquesta. Bé, doncs ens quedem sense partit. Bé, haurem de fer una altra prèvia d'aquí dos mesos, i exacte, un mes i mig, i ja la farem. Per cert, avui hem tingut un partit de Lliga amb molts gols.
Sí, molts gols.
4-1, eh?
M'agrada molt aquest Villarreal.
I mira que no va començar gaire bé, però s'està entonant. Messi, canvi, està començant a marcar gols i ja... Vaja, no sé quants en porta aquesta temporada ja.
Bé, tenen dos golejadors que estan en ratxa. Un és Ekambi, que avui ha fet dos gols, i l'altre és Gerard Moreno, que s'ha posat al capdavant de la taula de golejadors. Ha encarat molt ràpid el partit al Villarreal.
Bé, ha empatat Lucas Pérez amb un bon gol, però Ekambi, altra vegada, ha tornat a aixecar el partit. 5 gols ha fet ja Ekambi aquesta temporada i es deu col·locar al capdavant de la classificació de golejadors, és a dir, al capdavant, vull dir, a les parts altes de la classificació. Gerard Moreno, un altre gol de Gerard Moreno, el jugador català, ja al 84, per tant, el partit s'estava acabant, i Ontiveros... Sí. Que el tinc al Comunio, però l'he deixat a la banqueta i ara em fa molta ràbia.
Mal dia, doncs.
Ha fet el 4-1.
Un Villarreal que, com us dic, mola molt de veure. Es situa ja tercer, 17 punts en 2 jornades, i es posa com a equip, si no em falla ara la memòria, com a equip més golejador de la Lliga.
El Villarreal?
Sí, bé, més que el Barça.
Amb un partit més.
Sí, però vaja.
Però tot això que tenen. Dalmas, moltes gràcies.
Un plaer, com sempre.
Ara no sé si anem a la pausa... Ah, no, home, que tenim un tema amb el Sunyer encara. Sí, home, sí. Perquè avui és un dia especial. Avui és un dia especial. Avui hi ha un aniversari. Sí, un aniversari que, a més, va molt bé que sigui avui. Amb una prèvia, no prèvia de clàssic. Què és... Qui fa 5 anys avui que va debutar? Sabeu, tots?
Sí.
Jo sí.
La Marta, Luis Suárez.
Sí. Luis Suárez.
Sí, va debutar en un clàssic, 5 anys. Va debutar el 2014. Va debutar tard perquè recordeu que complia sanció pel seu comportament...
Es va haver d'ajornar el seu debut.
Es va haver d'ajornar el seu debut, però va debutar en un clàssic al Bernabéu. Luis Suárez, doncs, compleix aquests 5 anys. Va debutar en derrota, en aquest cas, el 25 d'octubre del 2014. Derrota al Bernabéu per 3-1, però malgrat aquest mal inici, si es pot dir així, al final Suárez ha acabat sent un dels golejadors més importants de la història del Barça, i a més amb xifres destacadíssimes al llarg de totes les temporades en què ha vestit la samarreta blaugrana. Els que ens esteu seguint per la tele esteu veient imatges precisament d'aquest debut, i ara desgranarem les estadístiques de Luis Suárez al Barça en aquestes temporades. Un total de 134 gols a la Lliga, destacant la temporada 2015-2016 amb Luis Enrique a la banqueta, en què va marcar 40 gols i va aconseguir guanyar la Bota d'Or, 20 gols en competicions de Copa, Copa i Supercopa d'Espanya, 28 gols en competicions internacionals, és a dir, Supercopa d'Europa, Lliga de Campions i Mundial de Clubs. Aquesta temporada 15-16, sens dubte, va ser la millor, la seva primera completa al Barça, 40 gols a la Lliga, 5 a les Copes, 14 en competicions internacionals.
Hem posat 50 a la 18-19, aquí ens hem equivocat,
sí,
eren 20.
No,
aquí eren 20,
eren 20.
Perquè si no, evidentment,
correcte,
ens desquadrava.
Sí,
en quina posició del rànquing històric està Luis Suárez?
Vols saber-ho? Tu explica el Sunyer.
Està quart ara mateix, igualat amb Pepe Samitier. És una xifra que va aconseguir amb l'últim gol que va marcar Luis Suárez. Aquesta taula de golejadors històrics del Futbol Club Barcelona la continua encapçalant Leo Messi, 605 gols.
Molt a prop de Kubala, eh?
El segon és Tessa Rodríguez.
A Kubala l'atraparà, segur.
Ja.
Vaja. Lucas,
el més El més sorprenent és que això ho ha fet en 5 anys. És molt poc temps. Si compares els anys que va estar, per exemple, Kubala o César al Barça...
Sí, el que passa que juguen menys partits.
Correcte. Ara, podeu mirar Messi, per favor? Quina animalada.
Clar, aquesta xifra al final era per destacar Suárez, però acabes destacant Messi, perquè són 373 gols de diferència respecte al...
Això és allò que tu anaves a jugar a una màquina d'aquestes dels bars i volies fer el rècord, feies 20 punts i el primer... 8.000, dius.
Que encara sembla que faci 4 dies del dia que va superar César, me'n recordo perfectament.
Sí, doncs ja fa...
Sí, sí. Ja li treu 400.
8 anys, em sembla.
8 anys, ja?
2011, 2012, sí, sí.
Me'n recordo perfectament.
Del gol. Que
cada partit, hi ha un rècord. Ha arribat un moment que cada partit hi ha un rècord.
Sí.
A Praga surten el del nombre de rivals de Champions contra els quals ha marcat les 15 temporades. Cada partit bat un rècord.
Messi, que bat un rècord, i Suárez, que va camí de convertir-se top 3.
Top 3 el té.
Kubala sí, César ja hauria d'estar molts anys a bon nivell. Fem una pausa, ara.
Sí?
Sí, perquè, atenció, després de la pausa... Doncs després de la pausa... Vindrà el Javi Miguel. Avui ve el Javi Miguel. Tenim un divendres de semàfor. Serà verd, serà vermell. També el Xavi Salvatella, que l'Espanyol avui està content. I una mica de Rally Catalunya, que està en marxa. I ves que no fem alguna cosa més. Ara venim.
Ai, espera'm. Vinga.
Tot el que sents és Catalunya Ràdio. Tot el que veus és Esport 3. El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponàs celebrat avui ha estat el...
25.136-25136 de la sèrie 88088.
Aquest número ha obtingut un premi de 9 milions d'euros. 15 milions si s'ha jugat al cuponàs XXL. Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el supersou del cap de setmana. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
Si no t'enlluernen la seva doble sortida d'escapament amb envellidors ni els seus fars LED amb llums diurns distintius Jaguar, ho farà el preu. Emporta't el Jaguar E-Pace Daylight Edition, la versió més completa del nostre subcompacte per 32.430 euros. Consulta les condicions a jaguar.es.
El periodisme és un combat per qüestionar i millorar la societat. VilaWeb ho fa cada dia, amb rigor, amb qualitat i amb passió, sense reserves. Encara més quan tot està en joc, com ara. Llegiu-nos a vilaweb.cat. I, si voleu i podeu, subscriviu-s'hi.
No trobis a faltar continuar cantant les teves cançons favorites. O arreglar el món escoltant les teves tertúlies de ràdio. Continua entrant cada dia a la ciutat. Porta'ns el teu cotxe i emporta't un SEAT amb un descompte de fins a 6.400 euros. T'esperem a la xarxa de concessionaris SEAT de Catalunya.
De la mitjanit, amb Francesc Garriga.
6 minuts i seran les 12. Demà no hi ha partit de Lliga, però els divendres tenim una tradició. I ja que ens han posat el clàssic en un dimecres, que aquell dimarts farà de mal fer, avui tenim cromos.
Els cromos. Tengui, falti...
Juguem amb vosaltres. Us proposem noms del rival del Barça, històrics, anys finals dels 80, 90, 2000, cap aquí. Jugadors que ja estan retirats. Donem pistes i els nostres col·laboradors, i també vosaltres des de casa, podeu jugar a veure si els encerteu. Són jugadors que han passat pel Madrid. Tenim pulsadors a punt. Pels...
I avui amb el Sunyer, eh?
Avui amb el Sunyer, que avui el Sunyer no ha, fet, no ha pogut fer trampa ni que volgués.
Avui no hi ha hagut...
Té l'etiqueta de favorit.
A veure, hem de dir dues coses.
M'estic sentint qui corretón abans de picar el penal contra el Múrcia.
Que no facis, pressió, que no facis un hat-trick seria sorprenent.
A veure, Marta Carreras, tens la paraula.
Algú d'aquesta taula terrible, avui aquest, esperava cromos a banda del Sunyer?
No.
Jo sí que m'ho imaginava.
No. Ah, sí?
Home, sí, perquè el conec.
Ha vingut a maquillatge i el primer que li he preguntat al Sunyer és avui no hi ha cromos, oi? I dius, sí que n'hi ha. I jo he dit, doncs malament, perquè no vaig amb la bateria carregada al mòbil.
L'únic avantatge que tinc avui és haver-me passat la tarda a la redacció i saber que hi havia cromos. Però
és això.
És a dir, que no sé quins jugadors històrics.
Sí, s'ha passat la tarda a estudiar, no tenia feina el Sunyer avui. Tenim hashtag avui, Carreras?
Bueno, però sí, però s'ha de fer rapidet. Això em queda un 10% de bateria.
Vinga, va, som-hi. Safe, no, Team Carreras.
Però com no, però si acabaràs la temporada 2 i no te'n recordaràs.
Hashtag Team Carreras. Si voleu ajudar la Marta, Team Carreras. Cromo número 1.
Som-hi.
Va néixer a la localitat d'Amarante l'any 1978. El seu palmarès, una Champions, una UEFA i una Eurocopa.
És una tirada a la piscina total, eh? Secretario.
Secretari és una resposta incorrecta.
Mm. Ja va sortir un dia.
Amarante és Portugal, diria.
Estàs donant pistes que poden ajudar?
Queda-t'ho per tu.
O despistar.
Però no és Figo.
El Madrid només va tenir un entrenador que ja havia tingut abans en dos equips.
Coentrao?
Coentrao és una resposta incorrecte.
Vale, tres respostes incorrectes és suspensió i retirada de pulsador.
Cap problema.
Jugador de l'any...
Aquest paper, cap problema.
Jugador de l'any a Portugal el 2004.
Empat?
Marta Carreras.
Carballo?
Mira, me l'ha tret. Me l'ha tret.
Ricardo Carballo, és una resposta...
No provoquis, com Raúl.
Correcte, Ricardo Carballo.
Molt bé, molt bé. Perquè després diguis que no ens encerra.
Tim Carreras.
Tim Carreras està...
Amarante, clar, així.
Està molt encès.
Sí, sí, era Carballo.
Sí, sí, sí.
Com t'ha vingut, Carballo?
Home, UEFA i Champions amb el Porto. No, jo Porto.
Va coincidir amb Mourinho, el Chelsea i el Porto. Ricardo Carballo, que va jugar al Madrid, recordeu, de central... fent aquella defensa, Pepe Carballo, una mica no, de novel·la.
És posterior, el 2004 la perden.
El 2000...
Sí, és veritat, 2004 és guanya Grècia.
L'Aleix Sant Joan, haig de dir que amb la segona o tercera pista ja l'havia dit.
Ricardo Carballo, número 1. Atenció, cromo número 2. David Clopés, posa les piles.
Ai, avui que guanyo un cromo no el tinc?
No hi ha cromos. El pressupost del programa no dona cromos.
Ah, sí, no?
Sí, enviat això.
Bé, no te n'havies donat, però ja t'ho dic. No hi ha pressupost. Cromo número 2. 94 partits al Madrid, aixecant dues Copes d'Europa. El Barça va pactar el seu fitxatge, però el va acabar refusant.
Fernando Morientes?
Morientes és una resposta incorrecta.
Oh! Estava convençut que era Morientes.
Ha compartit vestidor amb David Seaman.
S'ha de repetir. Mans
a darrere?
Mans
a darrere? Però bueno,
això ha tocat ràpid, eh?
Home,
farem clubes.
Home, per què vol dir farem
David
clubes?
David Beckham.
David Beckham és una resposta incorrecta.
Correcte.
Ja vas a la...
També ha compartit vestidor amb Grobelar.
Ostres.
Ep,
Owen.
No li ha funcionat,
Owen. Owen és una resposta incorrecta.
Rebot. Steve McManaman.
McManaman.
Pista musical. Steve McManaman, correcte. Anava ja a tirar la pista musical.
Pensava que diries McManaman, eh?
El Barça el va tenir lligat.
Som equip, oi?
I el va... Estem
a la banda refusa. Bueno, banda dreta i banda esquerra.
Ah,
hem de salvar la
banda esquerra.
On està el nostre Tano Pas?
L'esquerra guanya, no?
L'esquerra guanya.
Steve McManaman, que aquí el tenim de blanc, i ara és comentarista de Beat Sport.
Aquesta pista musical és decebedora, però. Perquè sí, sí, és millor el McManaman-man d'aquell muntatge amb José María García.
Ostres!
Bueno, 2-0, eh? L'esquerra guanya la dreta.
Vinga,
no us creixem tant.
Vinga, va, que tinc un 100% de bateria.
Depèn de la perspectiva que tu agafis, perquè des del punt de vista de les càmeres, la dreta guanya l'esquerra.
Últim cromo. Últim cromo. Últim cromo.
Vinga. Equipo.
Al llarg de la seva carrera, va tenir d'entrenador Ancelotti, Valdano, Xavier Azcargorta, Fatih Terim i Arsenio Iglesias. Us he fotut una barreja maca, aquí, eh?
Sí, sí. Adolfo Aldana?
On va tenir Fatih Terim, Adolfo Aldana?
He pensat en un jugador del Madrid.
No és Adolfo Aldana.
Amb Arsenio.
El Sunyer que es llença, eh?
Ui, ui, ui. Mm.
Quin nom et fa pensar aquest jugador?
No, pensava Portillo. Però perquè Portillo va jugar a la Fiorentina i Fatih Terim va entrenar a la Fiorentina.
No és Portillo.
Però no, no.
Va viure al terreny de joc les dues lligues de Tenerife. Va guanyar dues Copes d'Europa amb el Madrid i una altra amb un altre equip. Hmm. Tinc una foto.
Luis Enrique?
No és Luis Enrique. No té cap Copa d'Europa, Luis Enrique.
Fatih Terim. I no ensenyaria la foto.
Penseu les pistes.
Fatih Terim.
Fotografia. Què és una pista?
A Itàlia. Un altre ex de la Fiorentina.
Qui és aquest senyor?
Cuadrado.
Aquesta és una pista.
Vinga, va.
No, repetició. Dona-me.
Ha sonat redondo. Redondo.
Redondo és correcte, és correcte.
Hem salvat l'honor, Jordi. Impugno.
No s'impugna res. Hem vist una foto de Cuadrado.
Escolta, haurem... Ha jugat a equilibrar el partit.
Fernando Redondo.
Haurem començat a posar fotofinish perquè ha sonat primer el meu.
Us en recordeu de Fernando Redondo?
Sí, al Madrid, Arsenio al Madrid.
Al Madrid.
Va tenir Arsenio al Madrid, Fatih Terim al Milan, Arsenio Iglesias al Madrid, Xavier Azcargorta al Tenerife, Ancelotti al Milan.
I Valdano més disputats de la temporada.
Sí, senyor.
I mira que és un jugador conegut. Us anava a parlar de... L'última pista era... Va protagonitzar una jugada a Old Trafford amb un toc d'esperó, que és vaja, delicatessa en total, la podem veure per Esport 3.
Golàs.
Que acaba amb gol de Raúl. Aquest dribbling que li fa a Berg és...
Pam.
Una cosa fantàstica. Doncs bé, Redondo, que va marxar al Madrid, molt enfadat.
M'agraden molt aquestes pistes originals com la de Cuadrado, eh?
Sempre està fent una picada, una mica un guinyo.
Haig de dir que Tim Carreras avui, per ser una prèvia sense prèvia...
Està funcionant?
Està funcionant.
Doncs ho celebrem. És divendres, sabeu que el divendres tenim cromos i tenim també Colossal i Formidable. I tinc Colossal i Formidable i avui m'agraden molt.
Va.
Perquè el Colossal és molt, molt, molt Carlos.
Així m'agrada, que tingui...
3.
ADN.
Okay. És el número 3. Barça, Ajax i PSG. És el Colossal. Què tenen en comú Barça, Ajax i PSG?
PSG. Barça i Ajax, moltes coses.
No és el color vermell.
Els més golejadors?
Números, sempre hi ha números aquí.
Els tres són els únics equips d'Europa, líders de la seva lliga, primers de grup a la Champions.
Maco.
El mèrit que té pel Barça d'això, cal recalcar-lo, Barça, PSG, Ajax... I el Barça, a més, allò que feia ell, líder de l'Eurolliga. I això no ho té ni l'Ajax ni el PSG. Per tant, el Barça, Colossal. I el formidable d'avui és un company nostre. Company nostre, col·laborador d'aquest programa, que ens l'estimem molt, i que avui és notícia perquè Lluís Canut avui ha rebut el premi Juanjo Castillo. És un premi que dona el diari Mundo Deportivo i que és un reconeixement a la seva carrera. Es guardonen a periodistes... I avui el Lluís Canut ha rebut aquest guardó d'aquest diari de casa, Mundo Deportivo, un mite de la tele, la ràdio, però sobretot de la tele de casa. El Lluís, amb aquesta cadena, TV3, ha fet tot el que s'hi pot fer, des de futbol a bàsquet, des de programes a connexions, des de TNs a tot el que ens puguem imaginar. Ara el podem seguir quan s'apaguen els llums i, evidentment, els dimarts, al Club de la Mitjanit i al Tot Gira també, a l'Snack Barça. Tenim declaracions del protagonista, Lluís Canut, avui, després de ser guardonat amb el Premi Juanjo Castillo.
Bé, Lluís, i els amics del Club de la Mitjanit, què els vols dir?
Home, sobretot enviar-los moltes salutacions des d'aquí, des d'aquesta gran festa del Mundo Deportivo. Dir-li al Francesc que no desesperi, que tard o d'hora li arribarà també perquè s'ho mereix aquest reconeixement, i agrair-los que m'hagin acollit en el seu programa i que és un autèntic plaer i una autèntica satisfacció, com diria aquell, doncs poder participar també en el Club de la Mitjanit, que també és part d'ells aquest premi.
Els que volen fer periodisme esportiu, quin consell els hi donaries?
Sobretot que no perdin mai la il·lusió i que gaudeixin molt amb el que fan, perquè per mi ha estat un autèntic plaer i em considero un autèntic privilegiat poder haver fet durant més de 40 anys aquesta feina.
A Lluís Canut, felicitats. El dimarts que ve no hi ha programa perquè juga al Barça. El següent dimarts que el tinguem aquí el felicitarem en directe. Bona persona i ens ha ajudat molt. I ho vull deixar també allò en antena.
Eh? Un crac.
Ho subscrivim.
Arribes aquí i no saps qui és el Lluís Canut, sembla que serà aquell...
I una delícia molt ben feta quan s'apaguen els llums.
Un 10, i és un programa fantàstic, correcte. Sí. També mereix un premi, però d'un altre tipus.
D'aquests que tu saps donar.
Sí. Tinc semàfor amb el Javi Miguel i el vaig a saludar. Perquè avui en públic, Javi? Avui tenim aquí públic exigent,
Molt bé.
El públic dels divendres no és qualsevol. Es treuen els ulls amb els cromos, si fa falta, a vegades, aquesta gent. Com estàs, Javi Miguel?
No molt bé, avui,
Què et passa?
Hi ha una molt mala notícia que vull que la gent ho sàpiga. Ha mort avui un gran fotògraf i una gran persona, que és el Ferran Zueras.
Què dius?
Sí, lamentablement, una llarga enfermetat, i avui hem sabut la mala notícia i, bueno... Des d'aquí a la família i a tota la gent que l'estima, que són molts, doncs molta força. La veritat, és molt dur, però per això volia donar aquest homenatge a un gran professional i una grandíssima persona que era.
No, està bé que ho diguis, perquè... És que no m'ho havies dit.
No, és que ha sigut fa res, una horeta i mitja, dues hores, que se m'ha assabentat.
Carai,
bueno,
doncs home, sí, el que diu el Javi, el que dèiem una mica del Lluís... A la tele,
correcte,
doncs seria aplicable al Ferran, que tots els que... Jo he coincidit poc, però sempre que coincidís amb ell, t'acollia... I, home...
Encantadora, i un grandíssim professional.
No, i que ho ha fet tot també, L'has vist a tots els camps, a tots els partits, a tots els esdeveniments, a tots els dinars de directives, a tot allò el tenies...
Per doncs... això, un homenatge.
Sí,
aquí.
Sí, noi, quin impacte. Pensava que anàvem avui amb un altre to i comencem així. Una abraçada a la família i als amics... Molta gent de la professió avui segurament comparteix aquest sentiment ara d'impacte i de tristesa. A veure, com fem això ara,
també? Bueno, mira, sí, semàfor.
Fem un semàfor verd, avui, va. Fem un semàfor verd, una cosa més tranquil·la. Per on anem, avui?
Bueno, hi ha molts jugadors, no?, que, a part del futbol, els coneixem per altres coses. I una de les coses és perquè tenen algunes supersticions que són curioses. I dius, mira... Ja és curiós, no?, algun jugador... El típic, no?
Home, són bastant punyeteros, alguns.
Sí. La veritat és que són molt supersticiosos, El típic és això, el típic que entra, no?, a la cama dreta, que si... No, que entra a la cama dreta, que si entra a la cama esquerra, em dóna mala sort al camp, no? I altres també, per exemple, molt religiosos, no?, que porten estampetes fins i tot a les canyelleres i...
Això passa avui?
Sí.
Ajudes amb estampetes.
Al partit... Tu no sé si has vist alguna vegada el vestidor del Betis, però el vestidor del Betis... hi ha molts jugadors que porten estampetes. És el Joaquín, és un d'ells, em sembla. O sigui que hi ha jugadors que tenen moltes supersticions. I en el Barça, evidentment, no queda exempt. També hi ha jugadors que tenen supersticions. Però hi ha un, que és el que parlarem avui, que és una superstició, si vols, absurda. Perquè dius, per què fas això?
Ara podria dir que totes les supersticions
són absurdes. Sí, evidentment, però hi ha aquest component religiós, si vols, o no? Però aquesta, especialment, dius, no ho entenc.
És un jugador del Barça.
És un jugador del Barça. Molt, molt important.
I que acaba d'arribar.
O sigui, ara mateix ja la gent diu o De Jong o Griezmann, perquè els altres ja no són tan importants.
O Junior Firpo.
Quan s'ho fati. Però no.
És
Griezmann. Antoine Griezmann.
Què fa Griezmann que sigui una mica estrany?
Bueno, doncs això ho fa sempre abans de començar el partit.
Val.
Vale? Quan surt al camp. Llavors, aquesta, veus que hi ha aquest arc de triomf, no? Aquesta porta...
Sí, quan els jugadors surten ja com una mena de porta.
Sempre, tant a la Lliga com a la Champions. Bueno, pues aquesta és l'única vegada que va passar pel mig.
I és un partit amistós.
És el Gamper.
No és un partit de competició.
Sí, és l'única vegada. I, a més, era el moment de la presentació. que li diguin Antoine Griezmann, clar, el tio té que sortir, no s'amagarà, perquè diran, bueno, què li passa a aquest home allà?
I els altres cops?
Això és tot fort. Que els altres cops no passa mai per l'art de triomf aquest. Per mai, mai, mai. Sempre per fora. Sempre l'evita. Sempre intenta amagar-se. I a més dius, una vegada no. Tots els partits, però a més...
Però això tu t'hi has estat fixant i apuntant.
Sí, perquè en el cas més ja que vaig fixar-me, dic, bueno, vaig a mirar-ho de veritat, això, perquè no m'ho creia. El dia de l'Inter, perquè dius, el dia de l'Inter va amb el nen. No tindrà els pebrots, entre cometes, sí, d'anar d'enfilar-se a un altre lloc. Es va enfilar amb el nen, li va fer com una empenta...
Nen, que passem per fora.
Passem per fora, i va passar per fora. I va passar per fora.
I sabem per què?
No.
No hi ha alguna manera,
això encara no, perquè ja ell mateix va dir que és un tio que parla poc, doncs encara no ha dit perquè aquesta superstició, però ho fa a tots els partits. Ara mateix, tothom que vagi al camp, al partit de Valladolid, ho té fàcil, això. El dimarts, els que vagin al camp, que es fixi, perquè mira, comptem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I Griezmann? On està Griezmann?
Clar, les càmeres segueixen la resta.
Mira, ho ves? Això és com el Barrio Sésamo.
1, 2, 3, 4, 5, 6... Sí, sí, clar.
I aleshores diu, bueno, i Griezmann? O és que juguem amb 10, que ja som amb sobrats, que ja juguem amb 10. Anem esperant a veure on apareix.
I Griezmann surt després.
No, ja veuràs, sortirà com un... Mira, pa! Aquí estoy yo.
I no ha passat per la porta.
No ha passat per la porta. I és això, mira, a partir de Valladolid ho tenim fàcil. I després dius, bueno, però a la Lliga... No, al partit d'Eslàvia, a la Champions, fixeu-vos.
Ara la gent està més pendent d'això...
Exacte. Però no passarà pel mig, passarà sempre... Ho s'amagarà.
Ai, com t'hi fixes.
I també fa una altra superstició, però aquesta perquè li va fer un tití en el Mundial. I des que fa... Com ho van guanyar, la fan sempre. Passa que l'Umtiti no li ha anat prou bé. Aquesta ja ho veurem, però... Doncs es posa colònia a tots els abans de jugar un partit. Aleshores, imagina't, amb la colònia del suor pot ser que algun rival s'espanti.
Bé, igual funciona.
Però igual funciona, però igual funciona. Es posa en colònia sempre abans del partit.
Doncs la superstició, un semàfor verd. Avui tots tranquils.
Semàfor verd, sí. No trucarà ningú del club avui.
Avui no.
Espero.
Xavi Miguel, moltes gràcies. I agraeixo també als nostres amics de la taula. Avui encara estan enfadats per l'últim cromo, que hi ha hagut una mica de disputa. Mira quines cares.
Ja.
Bé, torno a taula i me'ls acomiado allà. Gràcies, Javi. Roger Xuriac, Jordi Sunyer, Marta Carreras, David Clopés, últimes paraules abans de marxar.
Que ens ha sorprès, igual que tu.
Molt,
molt. La mala notícia, tampoc.
Clar, jo no ho sabíem. No m'ho esperava i m'he quedat molt parat.
No ho sabíem.
Clar, tu, Marta, sobretot, i Jordi, que ha viatjat molt, no?
Sí. I havíem seguit una mica... com estava les últimes setmanes, els últims mesos, i no... No ho esperava, de veritat.
Doncs sí, un impacte. Gràcies per venir. Fem una pausa i entrarà el Xavier Salvatella, que jo crec que ell vindrà amb uns ànims renovats amb aquest nou espanyol de Pablo Machín. Pausa i venim.
Tot el que sents és Catalunya Ràdio. Tot el que veus és Esport 3. El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
Neixes, aprens a caminar, aprens a parlar, vas a la guarderia, a l'escola, tens la primera nòvia, la segona, la tercera, comences a treballar, et cases, et separes, o no? Compres una casa, tens fills, tens gos, tens fills una altra vegada, et jubiles, tens nets, més nets. La vida és massa curta per conduir un... i no un Volkswagen Tiguan. Condueix un Tiguan a partir de 250 euros al mes amb assegurança i manteniment inclosos i estrena cotxe cada 4 anys. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condicions a Volkswagen.es.
Volkswagen. A Catalunya Ràdio...
Adolescents i Cap!
Amb en Roger Carandell...
M'he passat de frenada.
Juliana Canet...
Sempre amb xiruques...
Juliana!
Ai, perdoneu, estic superactivada.
I Joan Gribé...
Va, som-hi, nois!
Som Adolescents i Cap!
El programa jove i multiplataforma de Catalunya.
Calleu.
Cada nit, a Adolescents i Cat.
Ens colem a Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres, a 1:15 de la matinada.
Ens colem a la ràdio sèrie. Catalunya
Ràdio. El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
Un quart de 12... no, sí, home, un quart de 12. Un quart d'una. Un quart de 12 hauríem tindríem tot el programa per fer encara. No, ja estem gairebé acabant. Va,
Comissaris de la Tella, bona nit. Bona nit. Seriosos perquè... Bé, o no, no cal posar-se seriós
no,
perquè,
home,
deu ser el divendres que vens potser una mica més optimista de tots, o,
sí,
no? O què vas veure ahir, el que has vist aquests últims dies?
Indiscutiblement. Sensació una mica contradictòria, per això. De recordar els primers programes que vam dir que no ens s'assegui la il·lusió per fer bons resultats a Europa, que no estiguem massa pendents d'una competició que al final és molt difícil arribar a les rondes finals, i això ens vagi en detriment del que ens passi a la Lliga. Que carai, vam dir-ho i dit i fet.
Però en canvi sembla
sí.
que t'estàs tirant emocionalment, no? I sí, anímicament sí. l'Europa League.
Sí, jo crec que sí, al final també ha de servir una mica perquè aquesta nova etapa amb Machín ja comenci a tenir bons resultats. Sempre totes les plantilles professionals viuen i mengen de les victòries, no? De les alegries, dels èxits, i al final guanyar fora de casa i Europa no és fàcil mai, i va, l'equip ho va fer-ho. Un partit prou seriós, no un futbol excessivament per enlluernar, però vam fer un bon partit i vam treure la victòria.
Ara et pregunto pel que ve, però amb el moment en què estem, estàs content amb el que has vist de Machín, amb el que ha dit, amb el que ha fet, amb com ha gestionat aquests dos primers partits a la banqueta?
Estic més content d'escoltar-lo que de veure l'equip de moment. Però crec que és una cosa que
home, és, però estat,
és necessari. Exacte. És molt difícil que un entrenador pugui fer rutllar un sistema de joc i una manera de funcionar diferent a una altra amb tan poc temps, no? Amb tan poc marge de temps. Però tot el que em desprèn el que projecta Machín m'agrada. M'agrada perquè hi ha molt realisme sempre darrere les seves paraules. Paroles de premsa molt serioses des del punt de vista de no fer volar coloms, de marcar pas a pas el que ha d'anar creixent l'equip. I crec que això, si és capaç de traslladar-ho tan bé com ho fa en la sala de premsa, també deus fer-ho de portes endins al vestuari. I poc o molt, l'equip ja comença a mostrar-ho.
Clar, ha arribat fa 10 dies, 15 dies. Hi havia una part del vestidor que segur que va celebrar la seva arribada, una altra que no sé si la va celebrar tant. Creus que s'haurà guanyat ja el vestidor?
Sí, jo crec que sí. I crec, a més, que el fet de una cosa que ens pot, com dèiem abans, complicar una mica com gestiones el dia a dia de la competició en Lliga, et dona la possibilitat també de gestionar millor els egos, els interessos per jugar de tots els equips, de tots els jugadors de l'equip, com és l'Europa League. L'altre dia, ahir mateix, traiem un 11 titular amb jugadors menys habituals i amb jugadors que segurament en Machín tindran menys presència en el camp, no? I a la vegada veus que són jugadors importants en el vestuari, molts d'ells capitans de l'equip, molts d'ells han recorregut a l'entitat de dècades, gairebé, vull dir, jugadors de pes en el vestuari de l'Espanyol. I això crec que ens pot ajudar. Si més no, crec, insisteixo, que la competició europea ens pot distreure excessivament, però a la vegada, perquè en aquest sentit, en el fer vestuari, en el que tothom estigui en dinàmica de joc, en dinàmica de participació, crec que la competició europea ens pot ajudar molt.
Falta gol, per això.
Estic molt preocupat per això. Bàsicament és això. Jo crec que l'equip està començant a jugar un millor futbol, té un sistema que ens permetrà tenir aquest punt de solidesa que l'Espanyol li faltava, sobretot en defensa, però no ens hem gastat diners en portar futbolistes que tinguin gol i estem patint clarament de no... De
però és el,
de,
el principal de no, problema ara mateix?
Indiscutiblement.
I això com s'arregla?
No, això no s'arregla.
Bueno, bé, al final va dir que ell espera un regal de Nadal.
Bueno, sí, pel Nadal falten dies, per arribar a Nadal.
Sí, és veritat.
Per gener falten uns quants dies, eh? Jo crec que Machín n'és més molt conscient perquè és de les primeres coses que va verbalitzar en la presentació. Escolta'm, si l'equip li costa fer gols, l'única solució és crear més i més i més i més ocasions de gol. Això cau pel seu propi pes, però té raó. I l'Espanyol ha començat a generar més futbol i més ocasions de gol, que en l'etapa de Gallego ens costava molt realment generar ocasions per poder anotar, i a sobre després, evidentment, tampoc les convertíem.
L'Espanyol juga aquest diumenge al camp del Llevant, i més que el partit del Llevant, que ara entrarem, atenció al que li ve a l'Espanyol a sobre, que aquest és el que et preocupa a tu, eh? El calendari.
Molt, molt.
Perquè l'Espanyol, recordem, és en zona de descens, té a 5 punts la permanència, no és una distància bèstia, no. Però és una distància que ja és més d'un partit.
Exacte.
I que per tant ja t'implica... Clar, veiem el calendari. Jornada 10, dissabte a les 4, Llevant, diumenge, és diumenge.
Diumenge
a les,
diumenge, sí.
A les 4, Llevant-Espanyol.
Un desplaçament que l'Espanyol sempre se'ns encalla. Sempre és molt difícil. El Llevant és un equip doncs de mitja taula, mitja cavall, normalment, que pot ser assumible per la majoria d'equips, però l'Espanyol se'ns atreveix especialment la visita a la ciutat de València.
La jornada 11 és dimecres 30 d'octubre
a les 8 i torna a ser fora de casa. I és un camp...
Sempre difícil.
Clar, Sant Mamés, Atlètic Club Espanyol. I rematem aquesta traca grossa amb el partit a Cornellà del Prat dissabte a la 1, Espanyol-València. Clar, són 3 partits seguits. Després hi ha que ve el Ludogorets a casa, que no és tan dramàtic, no?
I menys liderant l'equip, el grup de competició europea.
I llavors tornem a la Lliga amb un Atlètic de Madrid-Espanyol. Clar, són partits complicadors.
Sí, venen 4 partits de
Lliga. I 3 fora de casa.
3 fora de casa, que per mi ha de marcar un abans i un després en la competició. Però per marcar-lo amb negatiu. Jo el missatge que vull enviar a la gent de l'Espanyol és que tinguem calma i paciència. I també internament.
O sigui, en el fons tens una mica un punt de por.
Tinc por, sí.
La por de dir és que si no sortim d'aquí ben parats, compte, no?
Pot, si d'aquests 12 punts que ara hem ensenyat en pantalla...
Quants firmaries, tu?
Clar, és que jo gairebé...
6?
Home, tant de bo, sí, com a mínim.
4?
Com a mínim, clar. Jo, a partir de 4, jo crec que és el que hauríem, com a mínim, de poder rascar. Clar, perquè menys, Francesc, ens implica una cosa directa, que és que et situaràs a una distància de la permanència que gairebé segur estaràs fins a entrat desembre a la part baixa.
No, home, si no fas 4 punts, segur.
Per això.
Segur.
Llavors, arribin, com deia el Fina, regals de Nadal o no, indiscutiblement necessitarem reforçar-nos, això segur, però al marge de poder reforçar-nos o no, necessitem que l'afició, el club de portes endins i el vestuari estiguin el més tranquils possible.
Clar, però vull dir, ara la bala de canviar l'entrenador ja l'has gastat, sí. Per tant, aquest nerviosisme amb què es pot traduir?
Bueno, tan senzill com que la temporada es farà molt llarga, segurament, amb Lliga, i per tant necessita molta calma. Afrontar-ho amb la fortalesa anímica de saber que l'Espanyol, una altra cosa no, però de situacions complicades normalment ens sabem sortir.
Mira, l'altre dia parlava aquí amb el Luis García fora de micro i li recordava l'any de Pochettino, i ell m'ho deia, diu, llegó Pochettino i todavía tardamos uns quants dies a guanyar. Sí. No va ser arribar i posar-nos a guanyar. No. Diu, vam estar uns quants dies que semblava que allò no ho aixecava ningú. I diu, vas a guanyar un dia, i diu, vam fer un final de temporada...
Que tant de bo això passi amb aquest conjunt de partits que tenim ara. Per què no podem guanyar el València a casa? Per què no podem anar a Sant Mamés i treure els 3 punts? Per què no pot fer d'aquests 12 punts doncs, molts més de 6? Per què no? És difícil, jo crec, perquè també quan estàs a baix tot costa més. Els nervis et fan jugar pitjor futbol encara que tu tinguis tota la il·lusió del món per treure els partits endavant. Jo crec que la plantilla... Europa, fixa't que juga molt destensada la plantilla Europa. Juga amb tranquil·litat, rivals que deixen jugar futbol, perquè són rivals d'aquests de lligues que juguen oberts, i l'equip se sent més còmode i treu resultats. Hem guanyat 2 partits a fora de casa en competició europea i l'altre l'hem empatat. Vull dir, seguim invictes, seguim allargant el rècord en competició europea, que ja som ni més ni menys que 24 partits sense perdre en competició europea, que pot ser una anècdota, però denota que la plantilla, quan afronta la competició europea, ho fa de la manera, no relaxada, però de la manera tranquil·la.
No hi ha aquell risc tan heavy de dir compte que si ens enfonsem aquí se'ns farà molt llarg.
Aquella por a perdre, que és el pitjor que pot sentir un esportista, la por a perdre, perquè et fa normalment acostar-te més que mai a la derrota. No?
Diumenge, victòria al Camp del Llevant i ens oblidem una mica de tot això.
Firmat.
Per cert, atenció al resultat d'aquesta nit. No sé si has seguit el Southampton Leicester City.
L'he seguit.
0-9. És partit de Premier League, eh? El Leicester, que torna a fer una molt bona temporada, ha guanyat 0-9 al camp del Southampton. Per tant, golejada històrica, la de l'equip anglès... Bé, tots dos són anglesos, però la de l'equip campió ara fa 3 anys al Leicester, al camp del Southampton. Gràcies, Xavi.
A vosaltres.
Jo vaig a Austràlia perquè tinc un senyor que jo no sé ara mateix quina situació té, perquè ens havien dit que hi havia alerta de tempesta i aquí sabem què és això. Damià Aguilar, bona nit.
Què tal, Garriga, com estàs?
T'estàs mullant o no?
No, perquè estic a la cabina. Ha plogut tota la nit. És veritat que tenim alerta de tempesta i de fort vent. De moment el que tenim és un vent molt fort, però els pilots de Moto3 són a la pista, perquè, clar, si bufa aquest vent s'emporta l'aigua. I ara mateix els de Moto3 estan rodant 4 segons més lents del que tocaria. L'única preocupació és que això empitjori de debò, com diu l'alerta, i que, per exemple, les classificacions a partir de 3:45 de la matinada, hora per vosaltres, doncs estiguin compromeses. Ja veurem com va tot. Esperem que es puguin fer.
A veure, evidentment la climatologia pot afectar-ho tot plegat. Com ha començat el Gran Premi per l'Àlex Márquez?
Home, jo diria que no ha començat malament. Era una 8a posició, que no vol dir res si no expliques evidentment on estan els rivals i els seus rivals més directes a la classificació, perquè sabeu que en té 5 per aquest títol, doncs els rivals més directes a la classificació, com són Augusto Fernández i Tom Lutti, de moment els té al darrere. Ahir la veritat és que sí, Àlex Márquez va tenir una caiguda sense conseqüències amb la pluja de la primera sessió i després en la segona sessió, que ja va ser amb sec, va poder maquillar una mica la situació. De moment, cap mena d'alarma. Evidentment és molt complicat el que pretén fer, que és proclamar-se campió del món ja aquest diumenge, però el maig vol el té.
I, escolta'm, a MotoGP també heu tingut imatges bastant espectaculars.
Jo diria que les dues imatges del divendres són de MotoGP. La primera és una salvada de Marc Márquez, que ja ens té acostumats a aquesta mena de coses, però és que en aquest cas plega 70 graus, que això és un rècord, i l'altra és un contacte a pista entre un Lorenzo que anava lent i un Márquez que anava amb volta ràpida.
Ai.
Amb l'espatlla esquerra de Márquez va saltar una de les aletes de la moto de Lorenzo. Després es veu que van parlar, evidentment, en privat, i cadascú va dir la seva. Márquez es va queixar que l'altre anava lent i Lorenzo va dir que potser tots dos haurien pogut evitar el contacte.
Bé, això ja sabem que treu espurnes. Damià, cap de setmana de matinada per nosaltres. Fes-nos la programació, que tothom s'apunti quina hora tenim els MotoGP, l'univers MotoGP aquest cap de setmana.
Farem un univers MotoGP ampliat, per, evidentment, per aquesta possibilitat d'Àlex Márquez de guanyar el títol de Moto2 a les 3 i 5 de la matinada, hora per vosaltres, quan ja s'hagi fet el canvi d'horari, per tant, és hora de veritat. A les 3 i 5 de la matinada comencem amb la prèvia de la cursa de Moto2, que comença a les 3 i 20, i després ens n'anem a la cursa de MotoGP, com sempre, per acabar el programa a les 6 del matí i, evidentment, més endavant, doncs, acostar els protagonistes a l'antena.
Això ens ho explicarà el Damià Aguilar aquest cap de setmana a la ràdio. A la ràdio han sonat molt bé avui, però deixa'm fer-te la pregunta. Estàs fent servir la càmera amb el modo retrato? Perquè se't veu molt nítid i el fons desenfocat, i és una imatge com gairebé bucòlica.
És la imatge del portàtil. No crec que l'hagi manipulat en la vida. No.
Doncs saps l'aigua?
Saps Skype,
Saps el telèfon que tens el modo retrato, que et desenfoques al fons i quedes molt bé a les fotos Instagram? Doncs ara estàs igual.
Millor per mi.
I guapo, com sempre. Damià, gràcies, bona nit.
Adéu.
El Damià, que el tenim a Austràlia, allà amb els cangurs. Més a prop tenim el Rally Catalunya. L'Àlex Oliva ens ho explica, perquè aquest cap de setmana allò serà interessant. Àlex Oliva, què ha passat? Endavant, bona nit.
Doncs, Francesc, quin dia d'emocions que ha estat aquest divendres, primera jornada del Rally Catalunya a Costa Daurada. Sabíem que aquest rally ha de ser decisiu, que molt probablement d'aquí pot sortir el nou campió del món. El que potser no esperàvem és que la primera sorpresa la tinguéssim tan aviat. Ha estat en el segon tram del dia quan l'actual campió del món, Sebastián Ogier, ha tingut un problema amb la seva direcció, amb la direcció del seu Citroën, i ha perdut molt de temps. Tot el matí ha perdut moltíssim temps. Al final de la jornada ha quedat a 4 punts, a 4 minuts, perdó, del líder. Això pràcticament el descarta completament per al rally i fins i tot per puntuar en aquest rally. Això li deixa en safata el títol, aquesta és la veritat, a Ott Tanak, el líder del Mundial, que té 28 punts d'avantatge sobre Ogier i que en té prou en fer-ne dos més que Ogier en aquest rally per ser campió del món. La veritat és que ho té molt a prop. Durant la primera jornada, Dani Sordo ha estat líder pràcticament tot el dia, però en l'últim tram se li ha escapat aquest liderat. Li han passat per davant dos companys de Hyundai, Thierry Neville i el líder, el primer líder, podríem dir, després de la primera jornada d'aquest Rally Catalunya-Costa Daurada, un vell roquer, Sebastián Loeb, nou cops campió del món, que participa també en aquest rally amb Hyundai i que avui ha acabat a la primera posició.
Doncs això, amb l'Àlex Oliva ho tindrem controladíssim aquest cap de setmana a Esport 3 i també a Catalunya Ràdio, amb el Carles Vila i companyia. Estic llegint a Twitter la bogeria d'aquest 0-9 del Southampton amb el Leicester, la màxima golejada a la història de la primera Igualada fora de casa i la pitjor derrota a la història del Southampton. 0-9 amb doble hat-trick de Vardy i de Jose. La veritat és que és espectacular. I nosaltres ho deixem aquí. Tornarem dilluns, sense clàssic aquest cap de setmana, però vaja, tenim esport per avorrir, futbol, bàsquet, handbol i tot el que vosaltres vulgueu. Gràcies a tots els que ho heu fet possible, que tingueu un bon cap de setmana i que ho poseu... Ja havia de fer-li el tall al Cazorla. I que us ho passeu molt bé. Adéu-siau.